I ara tot està per fer. Serem un sol crit a la grada, que soni un com a mitja nit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11 i som al club, i el tindrem obert fins a les 12 el dia que els seguidors del Barça potser han evitat mirar els diaris o els esports del Telenotícies, o també han evitat en algun moment del dia posar la ràdio. L'endemà de la derrota del Barça contra el Madrid al Clàssic, avui han transcendit unes declaracions de Gundogan sobre el que va veure el vestidor del Barça després de la derrota. Les cares dels companys va trobar a faltar frustració, ràbia i emprenyamenta per aquesta derrota contra el Madrid. El sentirem al Club de la Mitjanit i en parlarem, i molt, d'aquest primer clàssic de la temporada que va acabar amb derrota del Barça. El Barça queda quart a la Lliga, l'avançant l'Atlètic de Madrid, que ha guanyat fa només uns minuts l'Alavés a casa. La classificació de primera, el líder és el Madrid, amb 28 punts, els mateixos que el Girona. El Girona ja sabeu que és co-líder, i avui sentirem l'arquitecte d'aquest Girona espectacular, el seu director esportiu, el Quique Cárcel, que avui ha parlat amb el Tot Gira a Catalunya Ràdio. Tercer és l'Atlètic de Madrid, amb 25 punts, i un punt per darrere, amb 24, el Barça. Partits d'avui a primera. L'Atlètic de Madrid, el que us deia, ha guanyat 2-0 l'Alavés. Si guanya el partit que té pendent, crec que és contra el València, que es va ajornar per uns aiguats...
Sevilla.
Contra el Sevilla. Contra el Sevilla es va anul·lar, es va suspendre, es va ajornar per uns aiguats a Madrid, que havien de ser molt bèsties, i al final no van ser tan bèsties. Doncs si guanya aquell partit, l'Atlètic de Madrid empataria punts amb el Madrid i amb el Girona. Però això s'ha de jugar al mes de desembre. També s'han jugat aquesta tarda l'Atlètic Club 2, València 2. L'Atlètic Club ha empatat al minut 97. El Rayo 2, Real Sociedad 2. BB ha empatat pel Rayo al minut 91. I el Betis 2, Osasuna 1, al Villamarín, amb gol Disco també al temps afegit. A segona, ja sabeu que ahir l'Espanyol va perdre a Gijón, Sporting 2, Espanyol 0, Braithwaite va fallar un penal. Tercera derrota en 4 partits de l'Espanyol de Luis García, que queda fora de l'ascens directe. En aquesta jornada l'Andorra va guanyar ahir 2-0 al Llevant i ara té 5 punts de marge sobre el descens. A Anglaterra, avui hi ha hagut derbi de Manchester i se l'han dut al City amb claredat. United 0, City 3. Dos gols de Haaland i un de Foden, que li ha donat fet pràcticament el mateix Haaland. El City encara no és líder de la Premier, continua sent-ho el Tottenham de Postecoglou, que va fer molt bon gamper a l'agost i que està confirmant aquella bona impressió després de 10 partits de Lliga a Anglaterra. I compta amb el que ha passat aquesta nit a la Lliga francesa. S'ha suspès l'Olympique de Marsella, Olympique de Lió, després que els aficionats radicals del Marsella hagin apedregat el bus de l'equip visitant, el bus de Lió, i hagin ferit un ull al tècnic visitant, l'italià Fabio Grosso. Hi ha una fotografia on es veu Grosso amb la cara plena de sang. Van fer fora Marcelino fa unes setmanes, l'entrenador asturià, i avui provoquen la suspensió d'un partit. Els angelets dels ultras de l'Olympique de Marsella. Demà a França, a París, s'entrega la pilota d'or. La gran favorita és la Aitana Bonmatí, que va ser la millor jugadora de la Champions, la millor jugadora del Mundial. Seria estrany que no guanyés la pilota d'or. La masculina, tothom diu que serà per Messi, després d'haver guanyat el Mundial. Seria la vuitena. Demà ens ho explicarà la Ruth Vila des de París, que hi anirà d'enviada especial de Catalunya Ràdio. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 29 d'octubre, l'endemà del Clàssic. La passarem amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit.
Amb la Sònia Salmà. Sònia.
Hola, bona nit.
Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit.
I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, bona nit.
Ara mirarem de trobar la versió original d'aquesta cançó de Sweet Disposition dels The Temper Trap, que són australians. Sergi Camps, bona nit.
Què tal, bona nit.
Abans d'explicar-nos què més coses han passat aquest diumenge,
sí,
vull fer una pregunta ràpida a l'Oriol, a la Sònia, al Jordi i al Ricard. Han passat 24 hores després del clàssic, de la derrota del Barça contra el Madrid. La definiríeu més com una derrota comprensible o amb un punt de preocupació, Uri?
Les dues coses, però diria més comprensible.
Sònia.
Jo et diré que derrota comprensible, tot i que les paraules de Gundogan, que ja en parlarem més tard,
sí,
m'hi han fet reflexionar.
Jordi?
Comprensible.
Comprensible. I Ricard?
També.
Sou molt comprensius. Som molt comprensius. A mi, la veritat és que passa les hores i cada cop veig coses i escolto coses com Gundogan, que em fan pensar que l'equip ha de reaccionar una mica.
Jo espero que el Viran Morros, l'amic Viran Morros, el jugador del Barça d'handbol que està a Suïssa i que escolta els programes d'esports d'aquesta casa,
sí,
no ens estigui escoltant ara mateix. Després explicaré per què.
D'acord. Em sona alguna cosa. Em sona alguna cosa. Sergi Camps, a veure, han passat més coses aquest diumenge. Les tens a mà, eh?
I tant, home.
Les tens a mà.
Tota la vida.
Fa només una estona ha finalitzat el Gran Premi de Mèxic de Fórmula 1. Què ha guanyat,
sí,
Verstappen?
Fa només uns segons. Verstappen primer, Hamilton segon i Leclerc tercer. Un Gran Premi que s'ha hagut d'aturar una estona per una bandera vermella a la volta 35 després d'un accident de Magnusson.
També hi ha hagut avui motos al matí, MotoGP a Tailàndia.
Sí, victòria de Jorge Martín aquest matí, que retalla diferències amb Bagnaia, que ha acabat segon. Ara Bagnaia és líder del Mundial amb només 13 punts de marge sobre Jorge Martín. Falten 3 grans premis perquè s'acabi el Mundial. A Tailàndia, Marc Márquez, 6è, i Aleix Espargaró, 8è.
Partits de l'ASB aquesta tarda ha perdut el Barça.
Sí, a València, per 71-68, amb remuntada incompleta i amb polèmica perquè els 3 punts de diferència venen d'una falta a favor del València i en contra del Barça, que sembla, entre cometes, discutible. Al migdia, per ser el Manresa, ha guanyat el Granada, Baxi Manresa 90, Granada 84, ahir el Girona, Luca Murcia a Fontejau i la Penya va perdre de 30 a Saragossa. Aquesta tarda el Morabanc Andorra ha guanyat a casa del Baskonia 85-68.
El Girona va guanyar, Luca Murcia
a
Fontejau va recuperar el camí de la victòria després de 3 derrotes a la Lliga ACB. A la Sobal, el Granollers ha guanyat aquest migdia.
Ha guanyat el Portsegun a l'Olímpic, Granollers 35, Portsegun 28. Si guanya la propera jornada, el Bidasoa serà segon de la Lliga a Sobal. Ahir el Barça va guanyar patint a la pista del Nava, va arribar a perdre de 5 a l'equador de la segona part.
Va acabar guanyant de 6 gols, si
sí,
no recordo.
31-37.
I estaves, no sé si dir entusiasmat, però contempla
sí,
el gol de Marc Guiu al Johan amb el Barça Atlètic.
Sí, ha marcat el gol de la victòria, el 2-1 contra l'Osasuna B. Guiu ha entrat al minut 80 i ha marcat el 92. El primer gol l'ha fet Pau Víctor. El filial blaugrana es col·loca 5è en zona de play-off.
I aquest cap de setmana, ahir a la nit, concretament, va acabar el Mundial de Rugby amb victòria de Sud-àfrica sobre Nova Zelanda, una mica contra pronòstic en una final d'un Mundial que ha estat històric. En parlarem aquesta nit al Club de la Mitjanit amb l'Eudal Serra. Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, i ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana. Que aquesta derrota del Barça contra el Madrid d'ahir a Montjuïc en el primer clàssic de la temporada és més un accident comprensible que no pas preocupant. Uri, volies fer un apunt de futbol internacional.
Històric, la Lliga Holandesa, a l'Ajax és QE, que no havia passat mai, però és que a més a l'Ajax ve és QE de la segona divisió. O sigui, els dos equips de l'Ajax són QEs de primera i de segona.
Però això és circumstancial, o sigui, l'Ajax no patirà per l'Ajax segona.
Home, jo crec que no, però que la jornada 10-11, no sé sí, quina sí, estan de l'Ere Divisi, l'Ajax sigui QE...
Això sí que és una crisi.
Sí.
5 punts porten.
5 punts en 10 jornades, que deuen haver jugat, 10-11.
Avui el PSV li ha marcat 5.
Sí, sí, és veritat. Els seguidors de l'Ajax no deuen estar gens contents. O
el
sigui...
club de la mitjanit d'Amsterdam està avui...
Això sí que és preocupant i no, no comprensible, home, com la derrota d'ahir contra el Madrid. A veure, parlant del partit d'ahir, què us deixa més empremta? La bona primera part del Barça o el defalliment, la decepció de la segona, Uri?
Jo, és que passa que el partit d'ahir tampoc no esperava gaire més cosa del Barça. Per tal com arribava, va estar molt justet el dia de l'Atlètic, justet el dia de Shakhtar, jugadors lesionats, jugadors molt importants lesionats, i tot això serveix d'excusa, jugadors cansats...
Com et senti el Viramorros?
Després explicaré quina és la seva teoria, però bueno... jo crec que el Barça, amb el que tenia, va plantejar un molt bon partit, sobretot amb el tema de l'Ojo de lateral, va dominar el partit, llàstima del penal, llàstima del pal d'Iñigo, que si hagués posat 2-0, doncs el Madrid hauria sigut molt difícil d'aixecar. Amb 1-0 sempre tens el moment aquell que el Madrid sempre per físic t'acabarà superant, com l'any passat va passar amb la majoria de partits Madrid-Barça, i com crec que seguirà passant, perquè el Madrid físicament és molt més fort que el Barça, i al final, doncs mira, la Generalitat de Bellingham que està sent el jugador de la Lliga.
Sònia, primera o segona part?
Sí, és que em passa una mica com a l'Oriol, que el que probablement no m'esperava era la bona primera part del Barça. Clar, un cop ja estàs en el partit i has vist aquella primera bona part, doncs i esperes una mica més de continuïtat a la segona. I jo crec que el gol final de Bellingham és el que marca tota la nostra anàlisi en les hores posteriors, perquè en realitat era un partit que amb un empat ara estaríem parlant d'un partit que era assumible, que era el moment de temporada, i tampoc és que sigui gaire més transcendent els punts ara mateix, però sí que és veritat que la decepció òbviament és força més gran.
Costa. Un moment, quan dieu que és això el que esperàveu, és el
no,
que esperem...
No, jo dic que el que no esperava era la primera part del
Barça. Ja, però per tant esperaves una mica el que va ser la segona, diríem, estaves més en la línia d'imaginar...
Probablement no m'esperava que el Barça... o sigui, confiava que intentés dominar una mica més del que en aquells minuts que el Barça s'ha colat darrere, tampoc m'esperava 90 minuts així. Però sí una primera part tan bona com la que va tenir el Barça.
Per tant, esperaves un partit més aviat discret. Quan
discret,
dius,
sí.
Espereu del Barça això, aquesta temporada?
No, ahir concretament per totes les lesions, i perquè és veritat que la dinàmica del joc dels últims partits tampoc havia anat gaire més. Però a la vegada...
A Noeta espereu una mica el mateix, també.
No sé qui recuperarà Xavi de cara a Noeta encara.
Després hi preguntarem a l'Arbosat.
Però...
O sigui, depèn de qui recuperem per veure una
però
cosa.
Jo crec, però jo crec que la
serà titular,
societat...
O sigui, per molts que recuperen, no, però... poden jugar Lewandowski, Rafinha, potser, de sortida.
No, però repassem els partits del Barça dels últims 3 anys sense Pedri, per exemple. No només en, no només doncs, en número, sinó en joc.
Doncs amb la pressa que té Pedri per recuperar-se, podem estar aquí mesos i mesos amb el Barça sense Pedri.
És una realitat que sense Pedri el Barça no és el mateix.
I és una realitat que Pedri cada any es perd més partits.
Bueno, per això el que vull dir és que jo sense Pedri no esperaré mai un Barça brillant.
Per tant, esperes més o menys del Barça aquesta temporada, tots els dies que Pedri no jugui, això.
I si a sobre hi sumes de Jordi Lewandowski...
Feu-me
sí.
Recordar aquell parell de partits bons del Barça de
Betis,
Montjuïc van ser sense Pedri,
no? Pedri, sí. Betis i Anversa.
Que el problema també és que se li han acumulat les baixes fins al punt que és que hi ha els que té estan cansats i anant perdent fins al punt que ja en quedaven 12,
que
vull dir que diu.
Jo espero que un dia el Barça pugui jugar millor sense Pedri. És que si
però jo crec que ja ha jugat millor sense Pedri.
Doncs aleshores... o sigui, jo no puc esperar això del Barça.
Tu esperes sí, més, eh? I fa una estona m'has explicat que avui has revisat el partit, com acostumes a fer, i ni la primera et va semblar tan bona, ni la segona tan dolenta.
Segurament la passió del moment i de la incertesa del resultat fa que extremem, diríem, les percepcions, no? I quan les veus ja reposadament i més analíticament, doncs les poses més al lloc. Jo crec que la primera part no és tan bona com estem consensuant. És una bona primera part, és veritat, però jo crec que és una bona primera part on el Barça enfoca bé el partit i és superior al Madrid, i que probablement, com diuen l'Uri i la Sònia, si les expectatives eren molt baixes, de cop i volta ens sembla que la primera part és millor, I la segona, jo en directe la vaig viure més pitjor durant molts minuts i crec que diríem que allò va, comença a caure, i és veritat que a partir del gol de Bellingham una miqueta abans la caiguda ja és en picat i sí que aquells últims minuts són més durs, però sí que posaria les coses una mica més en un terme mig. Però he de dir que sí, que jo comparteixo amb els meus companys aquest punt de comprensió sobre la derrota, però jo estic bastant encès, diríem, amb la sensació de resignació general que tenim.
No t'agrada, eh?
No, gens. És que això... O sigui, hem de sacsejar l'arbre ja. I deia la Sònia, ja sentirem Gundogan i serà el moment. Però per això crec que és absolutament necessari que hi hagi rebels.
Ara sentirem Gundogan, que ha estat molt interessant. Si no l'heu sentit a aquesta hora, que és un quart de 12 de la nit, espereu-vos perquè en 10 minuts us el fem sentir. I és important el que diu i com ho diu. Costa, tu estàs en aquesta banda que pensa que, bé, és una derrota contra el Madrid, però tampoc no és tan greu?
La derrota en qüestió a mi no em sembla greu, ni pel moment en què arriba el Barça, ni pel moment de la temporada en què estem. Si el debat és si estem sent massa conformistes, jo me n'aniria del partit d'ahir i aquí faria un altre discurs, perquè a mi em sembla que estem sent massa conformistes de fa temps. I no vull cremar part del debat de Gundogan, però me'n recordo quan ens van eliminar de l'Europa League que hi va haver un consens de l'Europa League al final tampoc no ens interessava gaire, i fins i tot aniria més enllà, al final van fer un balanç positiu perquè ser campió de Lliga ho ha de ser, però parlant del joc de l'equip, la temporada passada vam ser zero exigents en general. I per tant, quan parlem del partit d'ahir, a mi em passa com a tots, que com que jo no les tenia totes i m'esperava un Madrid més dominador, més com a la segona part, no dominador del joc, vull dir, amb més autoritat sobre el partit, i vaig veure el Barça que la primera part no només sobrevivia, sinó que sobrevivia amb autoritat, a mi no em queda una mala sensació del partit. El que passa és que, clar, el que no podem fer és anar donant per bons tots els episodis anteriors. Bueno, és que hem guanyat l'Atleti, tenim moltes baixes, estan molt cansats, ja està bé. Hem guanyat el Shakhtar arrossegant els peus i demanant l'hora, però és que estan molt cansats, ja està bé. I llavors arriba el dia del Madrid, que és evidentment molt millor equip que l'Atleti i que el Shakhtar, i fer un discurs molt exigent. Vull dir, i a mi em passa, jo parlo de mi mateix. O som exigents sempre o no, però com que hem anat acceptant que la situació és la que és i que el Barça per mi ja té una plantilla curta de sèrie i a més ha tingut baixes molt importants i hem anat passant aquesta fase de temporada com a supervivència, a mi ara fer un discurs exaltat de que aquest equip no tira i no avança, etc. Pel partit d'ahir en concret, a mi em sembla que no toca, però vaja, les mirades són múltiples perquè en aquestes 24 hores admeto que he passat per tots els estats d'ànim.
Grau de responsabilitat de Xavi a la derrota d'ahir, li doneu un pes important amb la decisió que va prendre començant el partit, que va sortir bé, amb els canvis de la segona meitat, o creieu que va ser més una qüestió de futbolistes?
Jo li posaria una responsabilitat normal, ni més ni menys. Jo l'alineació que va fer és la que hagués fet. Jo
de fet, la vas encertar una setmana abans de la TDT.
Cancelo, inclús amb aquest Vinicius, que tampoc no està encara al seu millor moment, Cancelo no pot marcar-lo. L'únic que li retrauria a Xavi és posar la mina a l'esquerra. És un jugador molt clar que ha de jugar a la dreta. I per fer això jo hagués mantingut a Joao Félix al seu lloc, per posar a Rafinha o a la mira a l'esquerra, però és un detallet que no li dono cap importància tampoc.
Creieu que surt tocat Xavi del Clàssic o no? O la seva jerarquia i credibilitat a nivell intern i a nivell extern queda igual?
Aquestes derrotes sempre suposen un petit terratrèmol dintre de l'entorn, però clar, el Xavi no el jutjarem ara ni per un partit, ni suposo que és al final de temporada que s'ha de veure si ha aconseguit fer evolucionar els seus futbolistes i els ha millorat. Respecte al partit d'ahir, és que tornaríem al mateix. Tampoc tenia moltes eines. Després podem entrar en si us va agradar més o menys el canvi d'Oriol Romeu, però tampoc tenia més, com a mínim, al mig del camp, si hauria d'haver entrat abans Lamine Yamal o no, si hauria d'haver fet jugar Lewandowski o no, però clar, tot això són decisions que jo no puc saber si van ser encertades o no, perquè jo no he vist els entrenaments previs. Jo no sé quin estat de forma li havia vist ell a Lewandowski. Sé el que vaig veure sobre el camp, però també és que tampoc tenia gaire... Era Lewandowski o Marguiu, com aquell que diu. Per tant, jo crec que la responsabilitat acaba sent la mateixa tant quan guanya com quan perd. Tampoc si hagués guanyat li hagués donat el mateix mèrit a Xavi. Vaja.
Home, si hagués guanyat, el plantejament inicial que va donar certs fruits sí que s'hagués valorat, no? A posteriori, Ricard.
Sí, jo crec que molt bé d'entrada, molt bé amb l'alineació. Jo crec que quan l'equip cau, ni l'entrenador ni els jugadors troben solucions per sortir d'aquesta tendència de caiguda. I aleshores, vull dir, no sé com es quantifica això, però jo crec que tothom és responsable de no poder tallar aquell moment de caiguda, de la mateixa manera que ell especialment és responsable de l'encert de la primera part i de com a mínim haver enfocat bé el partit en aquests primers minuts on va ser superior al Madrid.
Qui ho deia ahir al tercer temps que Xavi acostuma a enfocar molt bé els partits i que li costa reaccionar?
Potser
sobre
el del Mas, perquè m'ho he dit aquesta tarda. O sigui, Àlex, ja hi ets aquí, oi?
Aquí estic, bona nit.
Aquesta teoria tu la pots subscriure, que Àlex, el Xavi, els plantejaments de partit que fa acostumen a ser molt encertats i troba la fórmula de la manera com vol encarar els partits i com vol que jugui el seu equip. Després, en el trànsit, en la revisió del partit, durant el partit, potser aquí, com que no té tanta experiència, li falta encert encara.
Sí, per mi sí. Per mi és la... Bé, el principal taló d'Aquiles de Xavi és aquest. També és veritat que fa poc, relativament, que està entrenant i que d'alguna manera és el marge de millora que té. La sensació és que treballa molt bé els partits durant la setmana, que ho veu, però que en real li està costant una mica més. També us haig de dir que és el més difícil que hi ha amb un entrenador. Per mi, el que marca la diferència d'un entrenador realment diferencial és la lectura en prepartit, que és quan les coses es veuen més complicades.
Costa, què volies acabar de dir?
No, és que ahir baixava de Montjuïc escoltant-vos i no recordava si havia estat l'Àlex o qui havia estat, però vaig pensar que, en general, també algun dia hem elogiat alguns canvis de Xavi que han incidit en els partits positivament, però en general tinc la sensació que el punt de partida acostuma a ser molt bo i encertat. També hi ha dies que no, però en general és que sí, i molts cops em passa de no compartir decisions que pren sobre els partits. A mi aquesta de Lamine que comentava l'Oriol d'ahir em sembla sagnant, perquè és que Camavinga estava patint com un vedell amb Cancelo. Si el canvies, posa allà l'extrem més perillós que tinguis, no Rafinha. Vaja, no sé, a mi em va semblar de pur sentit comú, més enllà ja de l'entrada d'Oriol Romeu, que potser el partit la demanava, però és evident que el jugador no, en aquest cas no li va respondre, com ja fa dies que no li respon. Vaja, en general la intervenció de la segona part no només per culpa seva, perquè els jugadors també són els que ho executen sobre el terreny de joc, però jo crec que no va sortir.
Potser el tema de Rafinha tenia a veure amb la seva actitud defensiva per cobrir Camavinga, que la veritat és que va fer mal ahir. Camavinga, el Madrid crec que va fer un pas endavant en el joc per la lesió de Mendy, l'entrada al terreny de joc de Camavinga.
Però mentre va estar Cancelo va tenir un quart d'hora que el va tornar a l'Elo,
sí.
Ni intervenció ofensiva ni històries.
Sí.
Per tant, d'acord, Camavinga és una bèstia i quan fins i tot jugant de lateral esquerre es nota. Però si tu li poses un tio allà que l'exigeix, i jo crec que és evident que l'hauria exigit més Lamine que Rafinha, però vaja, el Barça no perd per això tampoc. A mi em sembla que podem ser tot el crítics que vulguem, però el partit d'ahir és un partit d'empat, i fer una lectura des de la derrota i trobar-ho tot malament, a mi tampoc em sembla que toqui. No vull semblar molt condescendent, perquè ja sabeu que no és el meu estil, però ara tampoc ho cremaria tot, perquè a última hora t'empanes i et fan l'alumnador.
Busquem coses positives, sí senyor. Obrim, però, el Futbol Club del Mas.
alimenta amb molles. Ja volem el pa sencer.
Àlex, ja t'hem saludat. Quantes vegades has vist tu el Barça-Madrid d'ahir?
Tres vegades.
Tres vegades, una en directe i dues en diferit.
Sí, sí, sí.
I la família et manté la paraula i a casa la cosa
sí,
va bé.
Sí, perquè ho faig quan dormen.
Ah. No, Escolta'm...
Avui tinc una hora més.
És veritat, és veritat.
I si no dormen, com ho fas?
Veritat.
Intento
buscar l'espai,
Jordi.
Però es complica.
Home, però tu el tens grandet, ja dorm, Àlex.
Sí, el nen sí, però la nena... Ah, la nena quan ens té? 4.
Ah, no? Encara dona guerra.
Sí.
Escolta'm, coses positives de la família i del partit d'ahir. La primera part, consensuem tots que potser no és extraordinària, però és prou bona i el Barça té més a prop el partit que vol que no pas el que pretén el Madrid. Per què creus, quines explicacions has trobat al plantejament de Xavi amb els tres centrals o Araujo fent de lateral dret i tancant al darrere? Per què creus que li funciona bé la primera part?
Per mi la primera part és molt bona i conforme l'he vist més vegades crec que és més bona. Hi ha moments molt bons de l'equip i de molta superioritat tant en pilota com després amb la postpèrdua. Crec que és perquè sorprèn amb el plantejament, ara ho hem dit, no? Jo crec que és un gran encert de Xavi. No tant la paraula tres centrals, perquè acaba jugant amb tres centrals, però l'encert és, veient que l'equip encara amb els dos laterals ofensius no és prou madur com per aguantar les transicions, és sortir i tancar amb tres. Més enllà d'això, crec que ja canvia més coses. El Barça, en atac posicional, ataca amb 3-2, 3-2, perquè l'alçada de Cancelo i de João Félix i de Balde, en aquest cas, no està amb l'última línia, sinó que fa com una espècie de línia de tres mitges puntes amb ells dos i Fermín, i queden a dalt Ferran i João Félix. Jo crec que això sorprèn Ancelotti, de fet ho diu a la roda de premsa,
sí.
I fa dubtar el Madrid en els salts a pressió, etcètera, etcètera. I la veritat és que troba molta comoditat. Si això li sumem que a la base hi ha Gundogan, que em sembla un jugador que a l'inici et dona molta clarividència, el Barça va estar molt bé, aquesta primera part. Canvia la pressió, també. Normalment el Barça sempre puja a un mitja punta al costat del nou per fer la pressió, i aquest cop no, deixa Fermín amb Tchouaméni, i el que fa és passar a João Félix de la banda amb Ferran Torres. És a dir, que canvia certes coses que crec que li fan molt de bé, no? I per això crec que la sorpresa aquesta doncs deixa el Madrid fora de joc.
I a partir de què es torça el partit? Tu com vas veure aquest canvi de dinàmica en el Clàssic? Cada cop menys favorable al Barça i més al Madrid.
Primer de tot, crec que el Barça baixa alçada, i la baixa perquè ell la baixa. Jo no sé si és un tema inconscient, no crec que fos una consigna o és un tema físic, però comença, és a dir, tot el que el Barça havia fet la primera part, que era defensar cap endavant, que era saltar bones pressions, una bona pressió postpèrdua, deixa de fer-ho i està una mica més passiu. A mi em sembla simptomàtic que els dos gols del Madrid arribin en accions de passivitat del Barça, eh? És a dir, un xut molt llunyà i una centrada sense pressió.
Contemplatiu el Barça defensant aquelles accions, sí, sí.
Això per un costat. Crec que el Madrid també fa coses bé, i a vegades ens oblidem del rival, és a dir, l'entrada de Modric li dona molt, i per mi, ara ho deia el Jordi, hi ha alguns moments on pateix a l'esquena que m'avinga, però em sembla que en pilota li dona moltíssim a l'equip. És a dir, per resumir-ho, jo diria que a la primera part el quadrat del Barça guanya el rombe del Madrid, i en canvi la segona part el Madrid posa un més, perquè Camavinga acaba sent un migcampista i li fa la superioritat al Barça.
5 contra 4, no?
Sí, sí.
I què hauries fet tu per aturar el canvi de dinàmica del partit i que jugués més al camp del Madrid i no pas tant al camp del Barça i el Madrid no tingués tantes possessions? Per girar una miqueta, per tornar a recuperar les regnes del partit, què hauries fet? Què hauria pogut fer Xavi?
Jo hauria fet... Crec que hi ha una cosa que és molt clara i aquí coincidim tots, és a dir, Lamin a la dreta, quan va a l'esquerra baixa, i crec que Lamin hagués exigit una miqueta més allà. I l'altra cosa que hagués fet és tornar a canviar sistema. És a dir, hagués tornat els dos laterals ofensius i hagués intentat tornar a sorprendre el Madrid, veient que ell ho estava fent. Tornar els dos laterals ofensius i posar Lamin a la dreta et permetria fer el quadrat per l'altre costat. Hagués intentat fer una cosa d'aquestes perquè crec que és molt clar que ahir tenia que esgotar tots els canvis. Crec que el primer gol de Bellingham arriba després d'un parell d'avisos, ja amb un xut de Tchouaméni, amb una incursió de Camavinga cap a dins, que hi era encara amb Fermín al camp i sense haver mogut totes les fitxes, i crec que era molt, molt clar que havia de canviar a tothom qui pogués.
Fermín el substitueix l'Oriol Romeu. Aquest canvi em va fer pensar que la intenció de Xavi era més reforçar la defensa a prop de l'àrea i guanyar duels que no pas tornar a instal·lar el partit a camp del Madrid. Tu ho veus així?
És una lectura, també n'hi ha una altra, que és, haig de canviar gent perquè físicament estic baixant i no vull treure ni a Gavi ni a Gundogan. Per tant, entro a Romeu i trec a Fermín. Mm. Per tant, també es pot llegir així, però és evident que els canvis, i abans parlàveu de responsabilitats, jo crec que Xavi, per suposat, la té, però crec que també és molt un tema de jugadors, eh? És a dir, tots els que van sortir, cap d'ells, per una qüestió o altra, va millorar els que hi havia al camp.
Oriol Romeu, és evident que està per sota del seu registre habitual, que segurament li falta molta confiança, i això es nota quan juga. Tens dades interessants sobre els últims partits de l'Oriol Romeu, Àlex?
Sí, perquè ahir a la TDT parlàvem, no?, de l'estat actual de Romeu, i si tenia relació amb que no jugués Frankie de Jong, i jo crec que sí que n'hi ha, en part almenys, eh? Si ens fixem en la fiabilitat de la passada, perquè estem veient un Oriol Romeu que especialment està poc fi, eh, en aquestes passades, en les pèrdues, quan hi havia De Jong, és a dir, l'Oriol Romeu convisquent amb Frankie De Jong al costat, la seva fiabilitat de passada està per sobre del 91% en tots els partits. A partir de la lesió de De Jong, tots els partits d'Oriol Romeu sense Frankie De Jong estan al 84%. Per tant, em sembla un tant per cent considerable.
Ha perdut uns quants punts en la seguretat en la passada, i segurament aquí hi ha un dels punts importants en aquesta davallada de rendiment de l'Oriol Romeu. Marxem un moment, no és gaire més d'un minut. Val la pena que us quedeu, perquè quan tornem sentirem el que ha dit Gundogan. Ha estat crític amb el que va veure el vestidor del Barça després de la derrota contra el Madrid. Crític i serè. Si no l'heu sentit, val la pena.
A Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
El dilluns 6 de novembre, Mundo Deportivo celebra la tercera gala femenina del futbol europeu. Les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees se citen en un esdeveniment únic on seran premiades. El futbol femení es vesteix de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini de CaixaBank, Agbar, Dazón, Hyundai, Estrella Damm, Sofascore i Allianz.
Hi ha moments que m'estimo més no llegir. Em supera. Per què?
Un 30% dels espanyols han deixat de tenir interès per les notícies, però una gran majoria continua dedicant 20 minuts a reflexionar-hi. Per veure la realitat tal com és, explicada des del rigor i l'objectivitat, amb la ment oberta. Informació des de tots els punts de vista, perquè tu tinguis el teu propi punt de vista. 20 minutos. Diari obert.
Bona nit. En el sorteig del soldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat
42.749 42749 de la sèrie 23.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A la una del migdia, Catalunya Ràdio.
Úrsula Corbero, molt bon dia.
Bon dia.
Anna Castillo, bon dia.
Hola, bon dia.
Carlos Cuevas, bon dia.
Bon dia, quina presentació.
Òscar Casas, molt bon dia.
Bon dia.
Que no surti d'aquí.
Que no surti d'aquí. Que no surti d'aquí. Que no surti d'aquí.
Molt bé, Roger, és important anar fent marca.
Exacte. A la gent se li ha d'anar quedant el nom.
Sí, perquè a la ràdio l'audiència es mesura així, preguntant a la gent què escolten.
Que no surti d'aquí.
El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. El Club de la Mitjanit.
amb Xavi Campos.
Dos quarts i cinc de 12 de la nit. Som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio amb l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas. Estem parlant del clàssic i ara sentirem, hem de sentir Gundogan, perquè val la pena. Roger Rosà, bona nit.
Hola, Xavi.
Què va dir? Perquè aquestes declaracions són d'ahir, després del partit, declaracions de Gundogan sobre el que va veure el vestidor del Barça després de la derrota contra el Madrid. Què va dir?
Doncs que va trobar a faltar un vestidor més emprenyat, diu. Ahir, després de la derrota, són declaracions molt sinceres de Gundogan als mitjans oficials de la Lliga.
I have to be honest, not as much as I wish.
Vull ser honest, però sense passar-me perquè no em vull passar. Vinc del vestidor i, òbviament, la gent està decebuda, però després d'un partit i un resultat així m'hauria agradat veure més frustració, gent més emprenyada, més decepció. I aquest és part del problema. Han de sortir més les emocions quan perds i quan saps que ho pots fer millor en moltes situacions i no reacciones.
You can do better in single and certain situations and you just don't react.
We need to make a huge step in that, otherwise...
Això es trasllada al camp. Hem de fer un pas molt important en aquest aspecte perquè el Madrid, o fins i tot el Girona, s'escaparan. I no vaig venir aquí per perdre aquests partits i per quedar enrere. Jo també tinc responsabilitat com a jugador veterà per no permetre que passin aquestes coses. Necessitem resistència.
A veure, què us sembla aquesta reflexió de Gundogan d'ahir a la nit, sortint de la derrota, sortint del vestidor? Us amoïna el que transpua en alguns racons aquest vestidor com a Gundogan? Creieu que pot generar mal ambient entre els futbolistes del Barça? A mi la veritat és que em sembla una crítica constructiva, positiva, necessària i que no hauria de ser nociva. Però vaja, els futbolistes són com són i potser algú s'ho pren malament allà dins. Uri, tu com ho veus?
A mi em sembla fantàstic que un jugador de la seva categoria mundial, com pugui ser ell o com pugui ser Lewandowski, diguin obertament el que pensin. I jo crec que aquest és un problema que jo vinc dient des de fa anys, que aquest equip que no té ànima, vull dir que no té jugadors, jo què sé, els Koeman, Vaqueros, Stoichkov del Dream Team, els Alves, Víctor Valdés, Puyol de l'època del Pep Team, jugadors així rebels, jugadors amb caràcter, amb actitud. L'any passat i els últims anys hem denunciat que quan el Barça ha anat perdent partits no aixeca el cap. Bueno, jo crec que això és un tema que és important en un vestidor, per no dir cap dalt, i que en aquest equip li manca.
Sònia?
A mi em sembla que Gundogan és un guanyador, m'agrada que sigui ambiciós, valoro el que diu perquè és revelador, perquè ho parlàvem abans, que m'ha baixat el llistó d'exigència fora, i sembla ser que, pel que diu, també dins, però tinc dubtes que fer-ho públic sigui constructiu. Discrepo en que sigui el discurs d'un capità, que això ho he sentit durant el dia d'avui, perquè ho seria si ho fa portes endins, però quan ho fa públic el que fa és assenyalar els companys, diu, jo sóc un guanyador i allà dins tenim uns quants perdedors. Entenc que des del nostre punt de vista està molt bé que ens expliquin com és la realitat i, per tant, és un discurs que ens interessa, però si jo fos un dels seus companys, òbviament no estaria gaire contenta perquè el que està fent, insisteixo, és d'alguna manera assenyalar alguns dels companys.
Potser cal assenyalar la gent que no
està
en una derrota.
Però això ho pots fer, les coses les pots fer públicament o les pots fer al vestidor, si troba que hi ha poca frustració allà dins.
La intenció de Gundogan no és fer mal ni assenyalar ningú, és simplement fer públic un sentiment, una sensació que ha tingut a
l'altre. I ja he dit que em sembla molt bé que tingui aquesta sensació. Sobre jo, el que jo dubto és si tu formes part d'un grup, clar, Gundogan agafa una posició bastant còmoda, que és surt ell, perquè no tinc cap dubte que la frustració de Gavi era la mateixa o superior a la de Gundogan, no, que vam veure fins i tot plorar.
No crec que
el
pensés en Gavi.
Vull dir. No, Gavi, Araujo, d'altres companys que podien haver sortit i dir però Gundogan surt i diu, a mi no m'assenyaleu perquè jo us explico quin és el problema allà dins. Que jo, insisteixo, a mi m'encanta que sigui així de guanyador i que sigui així d'ambiciós.
En el meu cas també, eh? O sigui, ell s'hi suma. Acaba...
Sí, d'acord. Tu, jo crec després que, de sentir-lo, crec que...
Ell exactament no s'hi suma. Ell el que diu és que com a veterà és responsable que això no passi.
Però
ell no...
No estarà al grup dels que reien, per entendre's. Això m'ho invento, eh?
Però és que potser no és que rigués ningú, però jo torno al que deia abans. Primer, a mi el que diu Gundogan em sembla perfecte, amb el matís que jo crec que primer ho has de dir a dins. Si ho ha dit a dins, que ho desconec, em sembla collonut. La qüestió és si no ho dius a la cara...
Tu creus que ja hi va tenir temps abans de sortir aquesta entrevista a explicar-ho en grup?
Vaja, llavors, ho dubto molt. Llavors mal fet. Per mi. Però, no, la reflexió em sembla perfecta, eh? Però a mi m'agrada que em diguin les coses a la cara. Si no tens temps, t'esperes a dir-ho la setmana que ve, que tindràs oportunitats per dir-ho. I en tot cas, potser no és que rigués ningú, potser és que... No sé quina actitud van tenir la majoria de jugadors al vestidor, però l'actitud que ven el Barça a través del seu entrenador, per exemple, és que ens hem de quedar amb que hem estat superiors 60 minuts.
Un gran pas endavant en el joc, va dir Xavi.
Potser Gundogan no va tenir temps d'explicar-se dins i segurament tampoc d'escoltar la roda de premsa de Xavi, però el que està clar és que per la situació del club, tots plegats a fora i a dins, crec que ens hem acomodat al... És una mica el que deia Koeman, és el que hi ha. Bueno, avui teníem no sé quantes baixes, hem gastat 3 milions en fitxatges, doncs què voleu? I llavors arriba el dia del Madrid i acabes perdent un partit que per mi no has de perdre, és a dir, jo no crec que estigui assenyalant el que va passar al terreny de joc, però potser li sembla que no crema prou la derrota i a mi em sembla bé que ho digui, però insisteixo, jo crec que primer ho hauria de dir...
Però què vols dir, Jordi, quan dius que l'entrenador va fer una altra lectura i que potser no ho he entès, això?
No, que la lectura de Xavi del partit és conformista també, que és el que denuncia Gundogan. És a dir, que no... Que, jo no sé a què es refereix
exactament. És que potser fins i tot la nostra...
Que sí, que no? Sí, si és el que he començat dient això.
Està bé que ens desperti algú en
que
algun
sí,
moment.
Sí,
o sigui, jo respecte al que deies abans, ho trobo bé, però això no exclou que en algun moment tu puguis despertar. És a dir, l'exigència sempre, però pots estar adormit i de cop i volta despertar, i que l'exigència aparegui a partir d'un partit i que això no invalidi el teu canvi de registre. Em refereixo que no avala que tu hagis estat excessivament comprensiu prèviament per haver-ho de ser ja, ser presoner d'això en el futur, no? Vull dir que jo crec que hi ha moments
que, no.
Que poden significar punts d'inflexió. Jo una mica com a l'Uri, jo estic encantat. Jo crec que el que ha fet Gundogan és un favor al grup. Jo discrepo una mica amb el tema del comentari.
De la privacitat, no?
Perquè és que jo crec que les declaracions de Gundogan protegeixen a futbolistes que potser no tenien protector. És a dir, tots els jugadors que hi van estar frustrats o que ell va detectar, pel que explica, que van estar frustrats, no té ningú que els defensi públicament si no surt algú a assenyalar-los que no estan al mateix nivell. I jo crec que això també s'ha de mirar des d'aquest punt de vista. O sigui, jo el que m'imagino és que ell diagnostica, detecta i proclama. I en aquesta proclamació hi ha la defensa de futbolistes que ahir s'ho van passar malament al vestidor. O sigui, ell hauria de veure alguns que s'ho van passar malament i d'altres que no els hi afectava tant. Primer això. Segon, estem en un vestidor molt jove que no podem acostumar a que acceptin la derrota com s'ha vingut acceptant els últims anys. Ve algú de fora, capità del campió, de l'últim campió d'Europa, i de cop i volta detecta que hi ha una certa tolerància a la derrota en un partit clau. Potser ve d'algun lloc on les derrotes farien i està acostumat a no acceptar-les. El que a mi m'impressiona és que a ell li sorprèn tot això tant com per sortir a fer aquestes declaracions.
És o sigui, que no sabia on venia.
Exacte.
Potser ningú no li va explicar.
És que potser... tots nosaltres estem endormiscats amb això, i ell no sabia què es trobaria.
Potser a ell li sorprèn en el mateix grau que a nosaltres ens va sorprendre que algú que acabava de guanyar el triplet amb el City volgués venir aquí.
Exacte, i justament ell ara té la sorpresa de dir, home, jo si faig aquest canvi no vinc aquí a perdre qualsevol partit
i que no passi res, no?
I que no passi res.
I que no passi res. Aquesta és la clau.
O sigui, ell va fer un pas endavant. Per tant, vol dir que la imatge que el Barça transmet cap a fora no és la imatge real. I quan arriba ell des de fora, que se sent amb autoritat per poder-ho parlar, per poder-ho dir, perquè ell ho sent diferent, doncs a la primera que pot, ho explica. I el que sí que sabem, perquè, i això no és difícil tampoc d'endevinar, és que ahir hi havia diferents actituds davant de la derrota a dintre. I afegeixo un element nou, i això és una tesi meva que no puc convertir en una afirmació, però jo vull saber també el que Gundogan ha vist durant la setmana sobre la diferent reacció al compromís davant d'una lesió. I aquestes coses també, quan vens de fora, doncs pots sorprendre't que hi hagi una actitud de cara a la necessitat de jugar aquests partits i una altra a la de potser no tenir les sensacions, que sempre les sensacions és una cosa molt personal.
Mm-hmm. Àlex, digues la teva.
A mi em sembla fantàstic, però a mi sí que em sembla important el detall de dir-ho a dins primer. És a dir, jo sóc partidari de dir-ho a dins primer. I no em sembla casualitat el que apunta el Ricard. També crec que pot anar per aquí, el tema de com respon cadascú a les lesions. I potser el que m'ha passat pel cap a mi durant el dia és que potser ja ho ha dit a dins abans, no? És a dir, en un dels empats que el Barça surt amb la sensació de derrota,
a Granada,
potser ja ha vist aquestes actituds i potser ja ho ha dit a dins i potser no s'ha fet cas i ara surt a fora i intenta sacsejar-ho. En qualsevol cas, a mi em sembla molt bé, em sembla que és una sacsejada que l'equip necessita en aquest punt i que crec que ha de ser positiva.
Uri, pots explicar la teva conversa amb Viran Morros, que és jugador d'handbol, exjugador del Barça, professional de l'esport des de tota la vida?
Molt culer i molt futboler. No, m'ha enviat el vídeo aquest de Gundogan, que jo l'he vist perquè me l'ha enviat ella aquest dematí, sí. I el que em venia a dir, que el Barça com a club i com a equip, que té un problema de mentalitat, i que la culpa era tant des dels tècnics i ens culpaven molt els periodistes, en el sentit de que ho justificàvem tot, que si jugàvem millor però perdonàvem, que si l'àrbitre, que si els jugadors arribaven cansats, que si les baixes... Tot el que jo, per exemple, he dit al començament del programa, doncs que això
no... Hem anat dient aquests dies, sí.
Que no pot ser, que som al Barça i que hem de ser molt més exigents amb l'equip, i que no pot ser que perdis contra el Madrid i estiguis més o menys content perquè has jugat 60 minuts bé, perquè has tingut més ocasions, no, perquè és que clar, és que tenim un equip de joves, que... No podem estar tot el dia amb aquest discurs, perquè això ens fa d'equip petit.
Però fixeu-vos
en la seva teoria.
Sí, però fixeu-vos en la diferència. Torna a parlar un jugador que ha perdut molt pocs partits. Que per jugadors com el Viran, perdre un partit era perdre un títol. O sigui, estem parlant sobre la tolerància a la derrota, i venim d'anys on la vella guàrdia, diríem, va arribar a acceptar aquestes derrotes, i els que eren al voltant van conviure amb això. Per això, per mi, és imprescindible, perquè un equip on hi ha jugadors de 19, 20 anys, el que no pot fer és que això arribi a contaminar-los, i que de cop i volta els que han de ser el futur comencin a acceptar i a conviure amb la derrota, perquè els equips grans es creen des del rebuig absolut a la derrota, sobretot en partits tan significatius com aquest.
Però, Ricard, qui els contamina ara? Perquè fins que van sortir Busquets, Alba, Messi, etc., els contaminadors eren les vaques sagrades.
Però
ara...
venen d'aquí, ells, eh? Ells el que han viscut és això.
Però quan abans has dit que els que somatitzen malament la derrota no tenen defensa, jo crec que ara allò que li va passar a Ter Stegen fa uns anys, que va destruir... Bueno, no, tampoc va ser una gran estripada, però va dir que recordo que va ser un partit al camp de la Victoria Pilsen o una cosa així,
sí.
Va dir que així no anaven bé i li van tocar el crostó. Si ara sortís, no sé si té prou galons i prou entitat per fer-ho, però si ara sortís Gavi i digués que així no anem bé, o Araujo, no crec.
Gavi va dir que estaven
que s'havien empanat amb el primer gol.
Sí. Doncs,
jo crec que, o sigui, ho dius per Ter Stegen en concret,
No. És que no sé qui és que ara dorm l'equip. Sí, durant uns anys hem tingut la quarta...
Qui no es posa de mala llet quan perd.
Exacte.
El que jo vull dir és que els que ara manen venen d'un escenari on han après a conviure amb la derrota perquè han passat per aquesta etapa. I no s'hi han revelat prou, perquè no és el que els hi han ensenyat, no és el que han viscut. I quan has perdut 25 de partits i 3 títols cada temporada, és molt difícil de cop i volta tu fer el clic i dir, a partir d'ara no acceptaré la derrota, tu ja vens d'això. Per tant, és important que hi hagi activadors de tot això, hi hagi algú com Gundogan que els digui, això no és el normal. Però sobretot pensant en els joves, perquè si els joves... com els hi passa als Ter Stegens i companyia, per dir-ho d'una manera, conviuen amb tot això, no hi haurà mai ningú que tingui la sensació que té el Viran de dir, tios, que no, que nosaltres no podem acceptar-ho, això. I jo crec que nosaltres, estic d'acord amb el Viran, som còmplices, perquè nosaltres també venim d'aquests 5 i 6 anys que hem hagut d'anar, diríem que a modificant el nostre relat i adaptant-lo a la realitat per no estar generant expectatives... falses, vull dir que tots plegats, com deies Jordi, hem entrat aquí, sí, però en algun moment hauríem de sortir.
Jo m'hi poso al davant, però torno al que deia abans, el discurs conformista o l'actitud conformista que hem adoptat tots plegats no és d'ahir, en aquest cas.
Però és que en algun moment l'hem de canviar.
Sí, però...
ja sé que no és d'ahir, però perquè no sigui d'ahir no la convertirem d'avui fins demà passat, és el que jo dic. En algun moment l'haurem de canviar, no ens obligar que el futur passi per aquí, perquè fins ara hem tingut aquestes sensacions.
No, i en el fons, la forma, jo que estic amb l'Àlex, és discutible, però al fons no. És a dir, que sortir un tio amb l'autoritat de venir de guanyar un triplet i de venir del millor equip del món ara mateix a dir, nois, així no anem bé, em sembla collonut.
Jo crec que la forma a vegades es pot rebentar quan és un cas d'extrema necessitat.
Arbus, encara hi ets?
Hi soc.
Algun jugador es podrà recuperar per el partit contra la Real Sociedad de Donosti dissabte vinent? Pedri, De Jong, Sergi Roberto...
Mira, la idea és que tornin Pedri i De Jong. Sergi Roberto encara no, sí Pedri i De Jong. Ara mateix és la idea, és la previsió. Em diuen que aniran veient al llarg de la setmana, però aquesta és la intenció, que tornin tant Pedri com De Jong.
Gràcies, Arbusa.
Bona nit.
Ahir van recuperar-se Lewandowski i Rafinha, que van jugar a la segona meitat. Koundé també tenia l'alta, va ser a la banqueta. I ara Pedri i De Jong potser els tornem a veure dissabte al camp de la Reial Societat. Hem d'anar superràpid, eh? I tenim alguna coseta més del clàssic. A veure, Ter Stegen, el primer gol del Madrid, el xut de Bellingham. Grau de responsabilitat del porter del Barça. Nul, baix, mig, alt o molt alt? Uri.
Jo t'he de dir que vaig parlar amb dos porters de primer nivell, un retirat i un encara en actiu, i els dos em van dir que se la menja.
O sigui, seria alt. Alt. Sònia.
A mi inicialment em va semblar baix i ara ja pujaria, després d'haver vist bastantes repeticions i amb el pas de les hores, a mig.
Jordi Costa.
Mig, però perquè em sembla que el tapa Christensen.
Ricard Torquemada.
Mig.
Delmas.
Per mi alt.
Per mi també.
Els dos em van dir que és un error tècnic, que això de la mà canviada, que és un gest molt alemany, que això va bé quan pilotes molt més altes que van en paràbola, però amb una pilota com la d'ahir, jo crec que deien que és un error, això.
Home, però hauries d'haver consultat amb un porter alemany, no, per saber si és un error.
Els dos eren espanyols.
El penal sobre Araujo, última acció de la primera meitat, corren a favor del Barça, el pica Gundogan, Araujo al primer pal, Tchouaméni l'agafa, l'abraça, el fa caure i no permet que remati una pilota que tenia l'abast de rematar. Tots creiem que aquí el VAR hauria d'haver intervingut, Uri?
Per mi és penal, però el VAR no pot intervenir.
No? Sònia?
Per mi aquesta és de VAR.
És de VAR, eh? Ha d'entrar-hi, el VAR?
Per mi sí.
Per mi també. Costa?
Per mi també.
Ricard?
Jo estic una mica com l'Uri. Per mi és penal, però no, el VAR no sé si pot intervenir.
Per dir que el VAR ha d'entrar, primer s'ha de saber el que l'àrbitre de camp li diu al VAR. Si l'àrbitre de camp diu, sí, s'ha recolzat a sobre, bueno, si ja ha vist el que ha vist...
Ho ha vist malament, eh? Perquè, vaja, avui m'he dedicat a veure la jugada. Jo no he vist tot el partit, perquè no tenia temps. Però sí que he anat a buscar la jugada, perquè és veritat, el Bernat Colle, hem de veure en directe, perquè la repetició a càmera lenta és molt tramposa, i té tota la raó. En directe, claríssima. O sigui, és una enganxada, però és que vaja, ja l'està agafant abans que pigui el córner.
però a més és que és, per mi és de bar claríssima, perquè al camp jo ni me'n vaig adonar, perquè evidentment en un córner hi ha 50.000 jugadors transitant.
No, jo, però sí, el que vull sí, dir és que hem de dir que el bar ha d'entrar en funció del que hagi vist l'àrbitre de camp.
Ja, ja, evidentment.
Però el bar ha d'entrar si la jugada és flagrant, una errada flagrant. I tu si veus la jugada, la pilota, Araujo té opció de rematar-la, sí, sí, i hi ha un jugador que el llença a terra. Vaja, no veig com pot salvar que això no és penal.
Sí, sí. No, és aquí, que jo crec que és penal.
Aquí hi ha un tema, és quants penals recordeu a la sortida d'un córner a la Lliga Espanyola.
Sí, home, aquí dalt d'anglès amb Ramos fa...
Avui hi ha hagut una setmana més, però encara... molt més flagrant que el d'Araujo.
I no han revisat, eh?
No, aleshores el que haurien de saber...
Javi Guerra ha agafat per la cintura a Iñaki Williams i se n'ha anat i a sobre l'ha agafat de la samarreta fins tirar-lo a terra.
Mm-hmm. Potser tenen... Vull dir, potser la instrucció és tanquem el bar quan hi ha corners, però...
És que aquest any, pel que diuen, la instrucció és no penalets.
No penalets. I, ha passat avui al camp del Betis amb el no penalets del Betis i expulsió d'Aid García.
El no penalet s'acaba menjant els penals.
Sí, jo estic d'acord.
Àlex, tu?
Per mi penal, però no ha d'entrar al bar.
Estàs amb el Ricard.
És important, no sé qui ho ha dit, és important que igual li fan el comentari i ell diu, ho he vist i decideixo jo.
Sí, sí, ho ha dit l'Oriol. Però vaja, estàs d'acord amb l'Oriol i amb el Ricard Torquemada, 3-3 en aquest cas, perquè la Sònia Gelmà, el Jordi Costa i el Xavi Campos creiem que el bar hauria d'haver intervingut sense gaire dubtes. El Sergi Camps, com ho veu, això?
Jo crec que el bar hauria d'haver entrat.
I escolta'm, demà a París entreguen la pilota d'or, Sergi.
Sí, la gran favorita és l'Alexia Putellas. L'Aitana, bon matí. L'Alexia Putellas ha guanyat les dues edicions anteriors. La Ruth Vilà serà l'enviada especial de Catalunya Ràdio i en principi doncs ens explicarà aquesta tercera pilota d'or consecutiva per una futbolista catalana, juntament amb Aitana a París, i seran les seves companyes Mapi León, Patri Jarro, Fridolina Rolfo i Salma Parelluelo també nominades, i les acompanyarà el president Joan Laporta. El Barça ha informat que la davantera Oshoala no hi anirà.
Costa, com és que no hi va l'Oshoala?
Deu tenir, que no la deixen,
deu tenir altres ocupacions.
Està entrenant la definició. Ah, no, amb Nigèria, d'acord. És veritat que hi ha aturada de seleccions. En categoria masculina, Sergi...
Leo Messi és el favorit, el jugador de l'Inter de Miami. Recordem que és l'any on ha guanyat el Mundial amb l'Argentina. Seria la seva vuitena pilota.
Sònia, no hi ha res impossible en aquesta vida i tot té un sentit, però de les poques coses que s'hi apropen a ser impossibles, que demà l'Aitana Bonmatí no torni de París amb la pilota d'or.
Home, seria absolutament... Vaja, una sorpresa de les més grans que hem viscut, perquè Aitana Bonmatí ha guanyat amb el Barça Lliga i Champions i s'ha endut el Mundial amb la selecció espanyola. Aquest currículum el pot igualar companyes d'equip d'ella, però que no són tan fonamentals com ella. Salma Parayuelo, per exemple, també està entre les nominades, però ja seria sorpresa que no se l'endugués Aitana Bonmatí.
La de Messi sembla justa, Uri?
Per molt poc, sí. Perquè, evidentment, Haaland també ha fet una temporada molt bona.
Però ha guanyat el Mundial, l'altre, i el Mundial compta per aquesta pilota d'or. Jo crec que és el que marca la diferència, no? Serà la vuitena, seria la vuitena, o serà la vuitena pilota d'or de Messi. I l'última, sí. Però... amb Messi potser no cal apostar molt fort, però
si li donen,
sembla.
Si li donen jugant a la MLS, ja és per treure's el barret.
Que li donin dues.
Si guanya, quan és la Copa Amèrica?
Si guanya el Mundial 2026.
A l'estiu vinent, a l'estiu vinent. Sí, la Copa Amèrica als Estats Units. Jordi, tu també veus la pilota d'or per Messi, eh?
És que a mi, com que un premi d'un any, que sigui per un mes, sempre m'ha generat dubtes, però per Messi val tot.
Clar. Ricard, Àlex, ho veieu igual?
Sí, a mi em genera dubtes la pilota d'or, però ja, sí, ja que la donen...
Molt bé. Molt bé, escolteu, moltes gràcies per passar una altra nit de diumenge aquí al Club de la Mitjanit. Gràcies a l'Oriol Domènech, Uri.
Fins la propera.
Sònia, fins demà.
Fins demà.
Jordi, també fins demà.
Bona nit.
Fins Ricard, demà. Bona nit.
Adéu.
Àlex, gràcies, com sempre.
Bona nit.
Pleguem.
La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi.
Moment de tancar el Club de la Mitjanit d'aquest diumenge i agrair la feina a l'equip que l'ha fet possible, a l'Eina Grau, a la producció, al Víctor Rodríguez, que avui s'ha estrenat a l'estudi 1, la Júlia Aparicio, el Xavi Vall i el Xavi Clemente al control central, i el Sergi Camps, el Roger Arbusà, l'Eduard Serra, el Damià Aguilar i el Francesc Ripoll a la redacció. I el record especial d'avui és per a un ideòleg de la ràdio i a la vida. Aquest sí que és veritablement un generador de continguts. Sabeu que és Crims, oi? Ell n'és un dels padrins. Us sona el Búnquer, també, veritat? Doncs el mateix. Sense el Santi Faro, aquests dos referents del panorama audiovisual català segurament no serien el que són avui en dia. Continguts que el Santi s'imagina o ajuda a imaginar-se a la gent que hi ha al darrere i que acostumen a tenir èxit. Fa uns dies el Santi va passar per boxes per arreglar els baixos i s'estarà una setmana sense venir a la ràdio, però quan arribi, quan torni, ho farà segur amb el seu sentit crític i constructiu, la seva creativitat inesgotable i els seus jocs de paraules, que sobretot li fan gràcia a ell. No t'emprenyis, Santi, que saps que t'estimem. Cuida't aquests dies i torna quan puguis. No tinguis pressa. Demà és un dia important per al Santi Faro i per a tots nosaltres que formem part de Catalunya Ràdio i també de TV3. Demà s'estrena la plataforma de continguts digitals 3CAT, una nova plataforma on trobareu els millors continguts de Catalunya Ràdio, també de TV3 i molt més, i que neix sent ja el principal motor de continguts audiovisuals del país i en català. Quasi res. Bona nit i que passeu bona setmana.